bona tarda. Ara són les dues del migdia. L'assassinat de la cuinera que treballava a la presó de Mas d'Enric ara fa una setmana era imprevisible. És la conclusió del Departament de Justícia que ha explicat avui davant del Parlament de Catalunya la consellera Gemma Ubasart.
En el benentès de que el risc zero no existeix, amb la informació recopilada fins al dia d'avui i l'evidència empírica dels milers de casos similars que han passat pel sistema, era difícilment previsible el desenllaç fatal del 13 de març.
La consellera de Justícia ha explicat que el reclús havia tingut una evolució favorable i res feia preveure que tingués una reacció com la que va tenir, tot i que a l'octubre ja va ser sancionat per donar un cop de puny a un altre inter. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
En la seva compareixença al Parlament, la consellera no ha concretat què va passar a la cuina en els moments dels fets, però ha refermat la voluntat d'aplicar mesures perquè no es torni a produir un fet similar.
Sí, Ubasart ha explicat que la cuinera mai s'havia queixat del pres que treballava amb ella a la cuina i que sempre havia tingut bones valoracions a la Junta de Tractament. Ubasart també ha detallat que a partir d'ara faran que sempre hi hagi un funcionari de presons a la cuina, que com a mínim hi hagi dos treballadors a la zona de treball i els donaran un aparell per poder avisar immediatament si pateixen alguna agressió.
Les declaracions de la consellera de Justícia es feien dins del Parlament, mentre fora continuaven a sindicats i treballadors demanant la seva dimissió.
Lo único que creo que queda claro es que alguien les haga ver y entender que el único paso que pueden dar es la dimisión y que con eso consigamos que todo este conflicto se normalice.
Escoltàvem ara a Pablo Martínez, que és nebot de la cuinera assassinada dimecres passat, que també ha estat avui a les portes del Parlament. Convencen aquestes paraules d'Ubasart avui als treballadors i funcionaris? Li preguntarem de quina estona en directe a l'Alberto Gómez, ell és coordinador del sindicat Cesis Presons. De fet, ja ens va acompanyar la setmana passada en ple bloqueig a les presons. D'altra banda, pendents encara a hores d'ara de la sortida de Dani Alves de la presó de Brians 2, l'exfutbolista podria sortir un cop ingressi al jutjat la fiança d'1 milió d'euros.
Que Alves pugui sortir de la presó pagant uns diners tenint en compte el delicte pel qual ha estat condemnat a agressió sexual sense consentiment a una noia, ha generat una onada de rebuig en molts sectors de l'opinió pública. En parla l'advocada Júlia Humet en declaracions a Ràdio Estel.
No s'acaba de saber exactament com han valorat, doncs, per exemple, que aquesta quantitat és l'adequada. En la pròpia audiència hi ha les dues postures, és a dir, la majoritària, que és la que s'ha acordat, que és que el deixin amb llibertat, però en canvi hi ha un vot particular d'un magistrat que diu que aquesta fiança és insuficient, que segueix existint risc de fuga.
De fet, Alves tenia de termini per ingressar aquests diners fins a les 2 del migdia. Desconeixem hores d'ara si ha pogut ingressar, recopilar aquests diners. Si no fos així i no ho hagués fet abans de les 2, Alves hauria de tornar a passar aquesta nit a la presó. Pel que fa a la política, el Partit Socialista de Catalunya va disparat a les enquestes i és el partit que avui guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya. Segons l'últim baròmetre del CEO, conegut avui, Salvador Illa s'emportaria entre 35 i 42 escons, amb bastant marge davant d'Esquerra i de Junts.
Pere Aragonès quedaria amb una forquilla d'entre 26 i 32 diputats, menys dels que té actualment, mentre que Junts estaria en els 24-29 escons. El PP tornaria a ser quarta força, recollint, de fet, molts vots a Ciutadans, a qui l'enquesta situa fora del Parlament.
Tot això el mateix dia en què a Madrid el Congrés dels Diputats s'ha votat constituir una comissió d'investigació per la trama de comissions en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
La comissió ha tirat endavant amb 175 vots a favor, 126 abstencions i els 33 vots en contra de l'extrema dreta de Vox. El PP, partit esquitxat per aquesta trama, igual que el PSOE, s'ha abstingut.
I en els esports, Xavi Hernández esquiva la sanció per reincidència i sí que podrà estar a la banqueta el dia del Clàssic.
El comitè de competició només l'ha sancionat amb 2 partits per la vermella que va veure en el partit contra l'Atlètic de Madrid. D'aquesta manera es perdrà els 2 propers duels de la Lliga contra les Palmes i el Cádiz.
Mentrestant, Tadej Pogačar pot deixar avui vista per sentència la Volta a Catalunya.
Els ciclistes roden des de poc abans de 1 del migdia. La quarta etapa ha sortit avui de sort i acabarà a Lleida després d'un port de segona categoria i 3 sprints. Pogačar lidera la general i si guanya avui farà un cop de puny sobre la taula.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí amb clarianes, amb alguns núvols, hem començat amb boirines que a poc a poc han anat desapareixent i deixarà pas aquest matí, doncs, a una tarda amb nuvolositat variable a les comarques del sud del país i amb un augment de la nuvolositat al llarg de les properes hores a les comarques del Pirineu, on de cara a la tarda hi haurà ruixats i també alguna tronada. Pel que fa a les temperatures, esperem màximes avui entre els 22 i els 26 graus a les comarques de l'interior. Aquestes temperatures, però, a les comarques del litoral estaran situades al voltant dels 20 graus. D'aquí no passaran, per tant, un ambient més suau a la costa i un ambient una mica més càlid a les comarques de l'interior i també del prelitoral. Demà pugen més aquestes temperatures arreu del país, tant les mínimes com també les màximes, i serà un dia que començarà amb grans clarianes, però amb mala visibilitat a causa d'aquesta boirina, que anirà desapareixent, i novament finalment, demà a la tarda, alguna tronada cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. De cara al cap de setmana baixen les temperatures, augmenta la nuvolositat i tindrem més ruixats a les comarques del nord del país.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sèvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Res feia pensar que l'intern empresonat a Mas d'Enric podia matar la Núria López, la cuinera que treballava en aquest centre penitenciari. Així ho diu la investigació interna que ha fet el Departament de Justícia. Avui, la consellera Gemma Ubasart n'ha donat detalls a la compareixença que ha fet al Parlament i que ha seguit amb Pau Massip. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Bon comportament. Els millors resultats a les avaluacions de la Junta de Tractament. Cap signe de tenir problemes de salut mental. Bon comportament a les activitats en què participava. Aquest era el perfil del pres que dimecres passat va matar una treballadora de la presó de Mas d'Enric i després es va suïcidar. Fins i tot la tecnologia, així ho deia Riscanvi, l'aplicació que fa servir el sistema penitenciari català per calcular el risc de reincidència d'un pres, deia que aquest intern era un pres de baix risc. L'home només va tenir un conflicte dins la presó amb un altre intern. Va ser la tardor passada quan li va etzibar un cop de puny perquè, segons ha dit la consellera, l'home no parava d'insultar-lo i molestar-lo. Això va passar el dia 31 d'octubre de l'any passat i aquell mateix dia va ser castigat, segons la consellera Gemma Ubasart, però una part de la sanció no la va arribar a complir.
Se li va aplicar una mesura cautelar d'aïllament en cel·la durant el dia dels fets i posteriorment va retornar a la vida ordinària en un altre mòdul, se'l va canviar de mòdul, en espera de ser sancionat disciplinàriament pel fet comès. Va ser sancionat a 11 dies d'aïllament en cel·la, sanció que es trobava pendent de ser executada en el moment del traspàs de l'intern.
Ubasart també ha explicat que la investigació no ha trobat queixes sobre el pes per part de la cuinera assassinada, ni pels canals formals ni de manera informal entre els seus companys. De fet, la consellera de Justícia ha explicat que el pres va ser apartat de la cuina, però els mateixos responsables van demanar que tornés a treballar-hi.
Després d'una setmana d'aquest crim, que és la primera mort d'un treballador de presons a mans d'un pres dins d'un centre penitenciari, avui ha estat el primer cop que la consellera Ubasart ha assumit la responsabilitat dels fets de la manera més clara.
Afronto aquest debat des de la humilitat i la honestedat, conscient que és un moment greu i que cal seguir treballant per reduir al màxim els riscos en els centres penitenciaris. Assumeixo la responsabilitat en primera persona.
La consellera de Justícia també ha enumerat les mesures que ha pactat amb el CIRE, que és l'empresa pública per la qual treballava la cuinera assassinada, per augmentar les mesures de seguretat dels treballadors dins les presons, Pau.
Sí, canvis que, segons Ubasart, entraran en funcionament immediatament per garantir la seguretat d'aquests treballadors. A partir d'ara, hi haurà un funcionari de presons acompanyant els treballadors que estan als tallers, a la bugaderia o a la cuina. Serà obligatori que hi hagi com a mínim dos treballadors en cada servei i a tots ells se'ls hi entregarà un aparell per poder avisar immediatament si pateixen un atac o una agressió. A més, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha assegurat que revisarà quins presos poden treballar en aquests serveis.
El departament modificarà la circular 1-2002 per avaluar i revisar el nivell de risc dels diferents serveis auxiliars del CIRE, fet que tindrà un impacte en el perfil d'interns i internes que poden accedir a cada servei.
El CIRE, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, és una empresa pública que va ser fundada el 1989. Avui en dia hi treballen 3.412 interns. Gairebé la meitat, més de 1.400, treballen als tallers industrials. Un miler més estan repartits als serveis de cuina, fleca i bugaderia de les presons i la resta, no arriben a 900, s'encarreguen de les botigues, els mòduls i els espais comuns. Amb els canvis anunciats per Ubasart, l'objectiu és minimitzar els riscos perquè no hi torni a haver un crim com el de Mas d'Enric.
Les explicacions, però, no han començat els partits de l'oposició al Parlament, que reclamen responsabilitats també a Ubasart, també acusen el president aragonès d'amagar-se davant d'aquesta greu crisi. Els més beligerants han estat els partits de dretes, que s'han fet seves les reclamacions dels sindicats i han exigit a la consellera que dimiteixi.
Junts, el PP, Ciutadans i Vox han demanat a Ubasart que marxi. El partit de Puigdemont ha retret a la consellera de Justícia que posi al mateix nivell la cuinera assassinada i el pres que la va matar, ho ha dit Francesc de Dalmases.
Li demanem, com ja ha fet, que eviti la resposta ridícula insultant pel col·lectiu que només ha estat una mort. Eviti-la, sisplau. Com eviti, ja l'he dit al principi, equiparar morts que no són equiparables. La mort d'una dona treballadora a les presons i el suïcidi del seu assassí. I ens consta, perquè ens consta, que el seu departament ja fa molt temps que rep queixes reiterades. I també ens consta que no han ofert cap resposta satisfactòria.
Unes queixes que també han dirigit cap a Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, que també ha participat en aquesta compareixença. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha recordat que els funcionaris fa temps que li demanen que dimiteixi.
no es usted funcionario de prisiones, lo cual parece que está dificultando un poco la comprensión de la problemática de estos profesionales, una de las cuales lo ha pagado ahora con su vida. Los trabajadores de prisiones ya pedían su dimisión en el año 2021.
Des de l'esquerra, l'oposició també ha reclamat responsabilitats als dirigents del Departament de Justícia, però sense parlar directament de dimissions. A més, la CUP i els comuns han insistit que les protestes dels treballadors no poden vulnerar els drets dels presos. Són Jéssica Albiach i Xavier Pellicer.
Aquests dies es podrien haver produït vulneracions de drets i això, evidentment, jo crec que no ho podem permetre i s'ha d'acabar i, sobretot, no es pot tornar a repetir.
Aquestes protestes vulnerin els drets de les persones preses. Això és el que no podem tolerar ni volem que es permeti. I exigim al govern que no ho permeti. Ens sembla que un fet, un assassinat execrable com aquest, no es pot transformar ni directe ni indirectament en un càstig col·lectiu.
De fet, avui diverses entitats han denunciat a Fiscalia el que consideren greus vulneracions als drets dels presos. Segons l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, les protestes han dit que haurien provocat diversos delictes i demanen que s'obri una investigació. Ubesar ha insistit en la mà estesa per negociar amb els sindicats.
Uns sindicats, per cert, que han rebut amb crits d'assassina i insistint que no s'asseuran a cap taula de negociació fins que no hi hagi aquestes dimissions.
Sí, Xavier Martínez, portaveu d'UGT Presons, ha dit que no estan negociant amb el govern, tot i la reunió que van mantenir ahir amb la vicepresidenta Laura Vilagrà al Palau de la Generalitat.
Ens estem reunint. Va ser una trobada en la qual vam tornar a exigir responsabilitats polítiques. No es va fer una reunió ni molt menys. Es va fer una trobada perquè ens ho va reclamar la vicepresidenta. Vam assistir-hi per només reiterar les nostres exigències. Les protestes seguiran allà on calguin. I si han de seguir a les presons, seguiran a les presons. I si han de seguir a altres llocs, on seguiran allà on calguin.
Però la unitat sindical que s'ha mantingut fins avui està en risc després que la intersindical hagi anunciat que es desmarca de la línia que segueixen la resta d'organitzacions. En un comunicat, la intersindical diu que vol negociar amb el Departament de Justícia sense vetos, tot i lamentar que la conselleria hagi amenaçat els funcionaris de presons i hagi dit mentides sobre la seva feina.
Això era la versió que deia del sindicat de la Intersindical i d'UGT, també, però un altre dels sindicats que està aquests dies en peu de guerra davant les presons és el CESIF. Per això saludem a aquesta hora el coordinador del sindicat a les presons, és el senyor Alberto Gómez. Senyor Gómez, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, què els han semblat les explicacions que ha donat avui la consellera Ubesar al Parlament?
Doncs, miri, primer ha fet una interlocució d'uns 45 minuts aproximadament, amb dades, dades de l'Inter, de l'assassí, amb dades del CIDE, com han dit vostès a la seva presentació, i després amb propostes que no són noves, que ja existien, però que són propostes que, veritablement, el que tracten d'amagar és la negligència en la gestió del Departament de Justícia i concretament dels serveis penitenciaris de Catalunya. En qualsevol altre país civilitzat, democràtic, una mort, un assassinat dins d'una presó d'un treballador o una treballadora tindria unes conseqüències immediates. Si no és per obligació, tindria que ser ja per dignitat, no? O sigui, si de la senyora Ubesart i del senyor Calderó no surt dimitir, doncs tindria que haver-hi algú que els cessés a tots dos del càrrec. Llavors, aquesta intervenció és les mateixes que les quatre anteriors que han fet. La majoria de partits polítics li han fet veure que, bueno, que no és una persona vàlida pel càrrec. I després, al torn de respondre a les interpel·lacions que li havien dit, ha tornat a repetir el mateix, però aquest cop amb menys temps. Però no, és com, bueno, com si res. Ha tingut que estar 3 hores suportant que molts companys diputats d'altres partits li diguessin les seves errades molt greus, i res més, no ha servit de res més.
Es parla molt, insistiu, de fet, als sindicats, des del primer dia que vau sortir al carrer, que s'insisteix molt amb la dimissió, tant d'ella com del secretari general. Què canviaria una dimissió a dia d'avui?
Bueno, ara ja és un tema de col·lectiu, no? Ara és un tema de plantilla. A dia d'avui, en el context polític en el que ens trobem, doncs, veritablement, canvis potser no hi haurien, però sí que seria posar punt i final a la pitjor consellera, conseller que hem tingut al Departament de Justícia. I obriria una etapa que començarà després del 12 de maig amb el partit que guanyi les eleccions i llavors amb el responsable de la Conselleria de Justícia per reformular el sistema penitenciari català, que si bé és cert que teòricament està ple de virtuts i que els nostres polítics s'omplen la boca de defensar-ho, ha quedat ben palès que té moltes mancances, però és un fet ja de dignitat política el marxar.
D'acord, per tant, entenem que ben aviat tornaran a haver-hi bloquejos a les presons convocats per vostè, sinó per vostès, per altres sindicats.
Bueno, no sé quin tipus de mobilitzacions hi hauran. Fins ara les expressions de tancaments o de concentracions davant de la Conselleria o ahir a plaça Sant Jaume o avui al Parlament han estat iniciativa de plantilla i reforçada pels sindicats. I ara, doncs, bueno, s'ha d'obrir una xerrada entre tots els coordinadors sindicals, entre totes les organitzacions, però sempre defensant allò que la plantilla vulgui fer i tancament de presons. Pues, pot ser, sí, podria ser, però no només tancament de presons, sinó altres iniciatives que hem de valorar, sí, fins al dia de les eleccions, segur.
Alberto Gómez, coordinador del sindicat CESI Fresons, gràcies per atendre avui la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
No marxem d'aquest tema sobre aquestes presons. Parlàvem ara amb Alberto Gómez sobre aquestes protestes, aquests bloquejos que hi ha hagut. Doncs bé, Pau, hi ha dades de l'afectació que han tingut aquests bloquejos tant en el funcionament de les presons com en el funcionament de la justícia.
Sí, ens les acaben d'enviar des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. S'han vist afectades un total de 78 actuacions judicials per aquestes protestes i bloquejos. La part més afectada són les vistes. Se n'han suspès 34, 27 a Barcelona, 6 a Tarragona i una a Girona. I, per segon lloc, els actes judicials se n'han suspès 15 a Barcelona, una a Tarragona i una a Girona. També s'han hagut de suspendre 5 declaracions.
Gràcies, Pau. Més coses, però sense allunyar-nos d'aquí, de les presons. A aquesta hora continua Dani Alves a la presó de Brians 2, perquè sembla que no ha ingressat la fiança.
Sí, el futbolista exblaugrana, condemnat a 4 anys i mig de presó per haver agredit sexualment una noia al lavabo d'una discoteca de Barcelona, està recopilant a hores d'ara el 1 milió d'euros de fiança que li ha de permetre sortir de la presó de Brians 2, on està tancat des del gener de l'any passat. També se li retiraran els dos passaports, l'espanyol i el brasiler, i no podrà sortir d'Espanya.
De fet, a aquesta hora la cadena SER pública que Dani Alves no ha presentat a aquesta hora les dues, tenia de límit aquest 1 milió d'euros de fiança que li va imposar ahir l'Audiència Nacional per poder quedar en llibertat i, per tant, Dani Alves passarà una nit més a la presó. Avui sobre aquesta qüestió també en una entrevista a Ràdio Estel, precisament parlant sobre la fiança, l'advocada especialista en violències masclistes, Júlia Humet, ha admès que no s'acaba de saber com s'ha decidit l'import d'aquesta fiança.
Magistrats de l'Audiència, que n'hi ha dos que estan a favor de donar-li en llibertat i n'hi ha un que ha fet un vot particular, no s'acaba de saber exactament com han valorat, doncs, per exemple, que aquesta quantitat és l'adequada. En la pròpia audiència hi ha les dues postures, és a dir, la majoritària, que és la que s'ha acordat, que és que el deixen en llibertat, però, en canvi, hi ha un vot particular d'un magistrat que diu que aquesta fiança és insuficient, que segueix existint risc de fuga.
D'altra banda, també a la presó, l'Audiència de Barcelona ha prorrogat fins al març del 2024 a la presó provisional sense fiança pel presumpte sospitós de la brutal agressió sexual a una menor a Igualada l'any 2021. Es calcula que el judici serà cap al mes de juny.
Sí, el 23 d'abril d'aquest any era la data límit fixada, però el tribunal ha prorrogat la privació de llibertat de l'acusat per garantir la seva presència en aquest judici que es podria celebrar, com deies, aquesta tercera setmana del mes de juny. L'Audiència de Barcelona ha demanat a les parts que reservin provisionalment aquells dies, tot i que no preveuen fixar les dates exactes fins la primera setmana del mes de maig. Fa 2 anys que l'acusat és en presó provisional.
Obrim ara el bloc d'informació política per explicar-vos que el PSC continua al capdavant de les enquestes per a les eleccions del 12 de maig. Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, la formació de Salvador Illa obtindria un cop més la victòria en aquestes eleccions amb una forquilla d'entre 35 i 42 escons, un lleuger retrocés respecte a l'enquesta que es va fer el mes de novembre.
Per darrere, sí, situaria Esquerra Republicana amb 26-32 escons i després Junts, que remuntaria fins als 24-29 9 diputats. A l'altra banda, el Partit Popular es tornaria a situar com a quarta força de la cambra catalana amb 9-13 parlamentaris, però hi hauria un triple empat amb els comuns i també amb Vox. Els populars aglutinarien la major part del vot de Ciutadans, que no aconseguiria mantenir-se al Parlament. L'extrema dreta obtindria entre 9 i 13 diputats. Els comuns perden l'efecte al 23J i obtindrien ara 8-13 diputats davant de la CUP, que n'aconseguiria entre 7 i 10.
Cal puntualitzar, però, que les enquestes per aquest baròmetre es van fer entre el 9 de febrer i el 7 de març, és a dir, just abans que el president de la Generalitat anunciés l'avançament electoral. Aquest període va coincidir també amb les negociacions de la llei d'amnistia i el seu posterior acord el 7 de març, quan va ser aprovada la Comissió de Justícia del Congrés. Tot i que el PSC guanyaria aquestes eleccions a Catalunya, Salvador Illa no és el polític més ben valorat pels catalans. En queda en sisena posició i no arriba a l'aprovat. Li posen un 4,7 de nota.
Jaume Asens, que serà candidat dels comuns a les eleccions europees, és de fet el líder més ben valorat, amb un 5,5. El segueix el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, amb un 5,2. I en tercera posició, Jèssica Albiec, dels comuns, amb un 5. La llista de suspesos, de més a menys nota, l'encapçala el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que obté un 4,9, millor nota que Carles Puigdemont, que es queda amb un 4,1. I a la part baixa d'aquesta classificació hi ha Alejandro Fernández amb un 2,6, Carlos Carrizosa amb un 2, Ignacio Garriga amb un 1,9.
A tot això, aquesta tarda molt pendents de Carles Puigdemont, que podria anunciar la seva candidatura en aquestes eleccions. Ho farà en un acte a les 7 de la tarda a Elna, a la Catalunya Nord.
Sí, la setmana passada el mateix Puigdemont ja va avançar que li faria molta il·lusió ser del Parlament en aquest debat d'investidura. També ha de decidir si renuncia a encapçalar Junts a les eleccions europees del dia 9 de juny. Des del partit, de fet, veuen difícil que sigui candidat en aquests dos comicis. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja va avisar que està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin.
Puigdemont podria presentar-se perquè així l'avala la llei. Ho ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel el catedràtic de Dret Constitucional, Javier Pérez Royo.
En el momento en el que se presenta las elecciones y obtenga el acta de diputado, ya el fuero jurisdiccional pasa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no al Tribunal Supremo. Y además, bueno, vamos a ver qué decide, si se mantiene como parlamentario europeo o si quiere acceder y hacer la investidura para presidente de la Generalitat. Son opciones que él tiene, pero que las puede jugar con plena seguridad jurídica.
Ja a Madrid, el Congrés dels Diputats ha aprovat la comissió d'investigació impulsada pel PSOE pels contractes irregulars de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus, una iniciativa que ha comptat amb el suport de tot l'hemicicle, excepte del PP, que s'ha abstingut, i de Vox, que hi ha votat en contra.
Els de Feijóo ja van anunciar que no hi donarien suport perquè no se'n refien i prefereixen, diuen, seguir les investigacions al Senat, on el partit hi té majoria absoluta. Ara els socialistes busquen investigar els procediments d'aquesta compra de material sanitari amb la fi de valorar modificacions de la legislació estatal. Per això el partit de Pedro Sánchez citarà, entre d'altres, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Creuen que el seu testimoni és molt important, ja que la seva parella ha estat denunciada per frau fiscal, tot plegat després de cobrar comissions per la venda de material sanitari durant la pandèmia.
Estel migdia.
I més coses. El govern descarta sortir de l'emergència per sequera, encara que les reserves dels embassaments superin el 16%. Així ho han assegurat avui després de la Comissió Interdepartamental de Sequera, que s'ha tornat a reunir avui.
Sobre la taula d'aquesta reunió hi havia també la petició dels hotelers de Lloret de Mar de poder omplir les piscines amb una dessaladora mòbil. El govern ha confirmat que ho està estudiant i que encara no hi ha res decidit perquè hi ha alguns elements que els han d'aclarir. Ho detalla Josep Vidal, secretari general del Departament d'Acció Climàtica.
Encara no és un projecte definitiu i a mesura que anem aclarint, doncs anirem sapiguent cap on ens porta i com ho podem fer tot plegat.
D'altra banda, ha explicat que també estan en contacte amb les organitzacions municipalistes per tal d'abordar què passarà amb les piscines municipals a l'estiu i el seu paper també com a refugis climàtics. Vidal ha afirmat que és evident que s'han de preveure els refugis climàtics per als mesos de més calor, però ha afegit també que aquests no tenen per què ser necessàriament només piscines.
Passem ara pels jutjats abans dels esports. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, té previst tornar a Espanya el 6 d'abril per posar-se a disposició del jutge. La Fiscalia havia emès un ordre de detenció contra ell, contra Rubiales, que es troba ara mateix a la República Dominicana.
L'escrit al qual ha tingut accés EF es va presentar ahir, poc després que la Guàrdia Civil registrés la federació i diversos també domicilis de particulars, entre ells el del mateix Rubiales, per presumptes contractes irregulars en els últims 5 anys, uns escorcolls que han acabat amb 7 detencions i 5 investigats més.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora la informació esportiva parlant de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, que serà sancionat amb només dos partits per la targeta vermella que va veure l'última jornada i, per tant, podria dirigir l'equip des de la banqueta el dia del Clàssic contra el Real Madrid. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. És la decisió que ha pres el comitè de competició feta pública aquest migdia. D'aquesta manera, Xavi es perdrà les dues properes jornades de Lliga davant les Palmes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc i davant el Cádiz del Nuevo Mirandilla el dissabte 13 d'abril. Recordem que Xavi va ser expulsat per retreure l'àrbitre que no xiulés falta en algunes accions del partit contra l'Atlético de Madrid.
Mentrestant, l'equip femení s'encarrila ja la classificació per a les semifinals de la Champions després de guanyar el Brann per 1-2.
Salma Parayuelo donava la victòria al conjunt blaugrana en un partit molt disputat aquesta nit a Noruega. El Barça s'avançava al minut 9 de partit amb un gol de Graham Hansen que les noruegues empataven a pocs minuts pel descans. Tot i les dificultats del Barça en atac, al minut 71, Salma Parayuelo feia el gol de la victòria. Amb aquesta victòria, les blaugranes són un pas més a prop de les semifinals, però abans hauran de sentenciar l'eliminatòria dijous que ve a l'estadi Johan Cruyff en el partit de tornada.
I en futbol internacional, avui la selecció de Polònia, liderada pel blaugrana Robert Lewandowski, se la juga si vol ser a l'Eurocopa d'aquest estiu.
Els polonesos reben Estònia a 8:45 en les semifinals del play-off de repesca per l'Eurocopa d'Alemanya. L'altre semi de la mateixa part del quadre enfronta Gales Finlàndia. Els que guanyin s'enfrontaran dimarts que ve a la final en lluita per un lloc a l'Eurocopa. El guanyador completarà el grup D de la primera fase, integrat a més per França, els Països Baixos i Àustria.
I comencem amb ciclisme perquè Tadej Pogacar podria deixar sentenciada avui la Volta a Catalunya.
Ja s'està rodant la quarta etapa de la Volta a Catalunya, que ha sortit de sort pocs minuts abans de la una del migdia. Tadej Pogacar, líder de la General, podria deixar sentenciada la cursa si guanya també l'etapa d'avui. Una etapa que acabarà a Lleida després de pedalar 170 quilòmetres. Avui els ciclistes han de passar pel Port d'Àger, de segona categoria, i per tres sprints, una a Balaguer, una a Linyola i una altra a les Borges Blanques.
En bàsquet, derrota contundent del Barça contra el Fenerbahçe per 88-74 partit d'Eurolliga que dificulta les aspiracions dels blaugranes en aquesta competició.
Tot i que un bon tercer quart feia somiar els blaugranes en la remuntada, després d'arribar a perdre per més de 20 punts, acabava sent insuficient davant un Fenerbahçe més consistent. Tres triples de la Provítola forçaven un marcador de 62-57 al minut 30. Els de Grimau, però, amb falta de ritme en els darrers 10 minuts, veien com els turcs augmentaven l'avantatge i acabaven encarrilant la victòria local. Divendres el Barça juga a Atenes contra el Panathinaikos, un altre aspirant a la segona posició de la classificació.
I també en bàsquet, avui comença la Copa de la Reina, amb l'Uni Girona com a únic representant català.
Els 8 millors equips de la primera volta a la Lliga Femenina es veuen les cares aquests 4 dies de torneig a Saragossa. La Copa comença aquest dijous amb l'enfrontament inaugural entre el València Bàsquet i l'Euskotren. L'Uni Girona no debutarà fins a 8:45 del vespre a enfrontar-se a l'Estudiantes. La jugadora gironina Ainhoa López explica com afronten aquesta competició.
Si volem arribar a la final, s'ha de guanyar cada partit, que tots seran un nivell d'exigència superior perquè cada cop la lliga està més igualada i més competida, així que, com ella diu, no? Mentalitat guanyadora i com l'últim partit, no? Aquesta intensitat des del primer moment.
Demà es disputaran els altres dos partits de quarts entre el Perfumerías Avenida i el Guernica d'una banda i el Casademont Saragossa Baxi Ferrol de l'altra. La competició es podrà seguir per Teledeporte.
I en futbol sala el Barça juga avui contra el Xota en partit de quart de final de la Copa d'Espanya.
Un partit que començarà a 6:45 del vespre i en el que el tècnic Jesús Velasco no podrà comptar amb diversos dels seus jugadors. Lozano, Ferrao, Yepes i Sergio González s'han quedat a Barcelona i no han viatjat per lesió. Això sí, ha pogut recuperar Pito i Adolfo, que ja estan recuperats de les molèsties que patien. El tècnic culer ha volgut diferenciar aquesta competició de la Lliga.
Una cosa es la Liga y otra cosa es esto. Ellos saben que tienen una final a un partido, ya está. Y en una final a un partido se está demostrando que cualquier equipo de la primera división te puede ganar, ¿no?
Si el Barça passa ronda, les semifinals es trobarà amb el guanyador del duel Palma-Inter, que també juga avui.
I acabarem aquesta informació esportiva parlant de motor, perquè arrenca aquest divendres, aquesta matinada, de fet, el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1.
Després de les dues primeres curses de la temporada, el Mundial es prepara per tornar a competir sota llum natural en un escenari on, tot i canviar les condicions, sembla complicat que canviï el domini de Red Bull. Els aficionats catalans que vulguin seguir aquest Gran Premi s'hauran de posar el despertador ben d'hora perquè la primera sessió d'entrenaments lliures es fa aquesta propera matinada de divendres a 2:45. La segona sessió serà a les 6 del matí.
Estel migdia.
Informació cultural, avui ho fem al Festival Terra Mar de Sitges, que avui ha incorporat al seu cartell la banda britànica The Waterboys. banda, actuarà al festival que es fa al Garraf el dia 2 d'agost.
Sí, avui s'ha presentat la 7a edició d'aquest certamen musical de Sitges, que té els Jardins de Terramar com a escenari privilegiat. A banda de The Waterboys, també passaran per aquest escenari entre el 24 de juliol i el 9 d'agost Anna Mena, Sopa de Cabra, Antònia Font, Camela, l'Orquestra també Simfònica del Vallès. Les entrades per a tots els concerts ja estan a la venda a través de la web del festival.
No es perdeu aquest festival Terramar de Sitges en uns jardins immillorables en aquesta ciutat del Garraf. Nosaltres amb això acabem, tornarem demà quan siguin les dues del migdia. Us deixem a continuació, com cada tarda, amb el Fabricació Pròpia de Macerraga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança un dia més.